De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
6 minuts ara mateix que passen de les 4 de la tarda. De seguida fem avui el cafè de les 4 amb el cantant Llum Rajola perquè ens expliqui com està anant la presentació avui mateix del seu nou disc Peter Pan. Però abans, deixa'm que t'expliqui això. Vine al Tibidabo. Ja sabeu que els divendres aquí al Fabricació Pròpia sortegem una entrada doble perquè vagis al Tibidabo amb qui tu vulguis. L'únic que has de fer és estar pendent del programa, d'aquest divendres concretament, perquè en qualsevol moment pot sonar això. Què passa? Doncs quan soni això, que pot ser el que ens queda de programa fins a les 6 de la tarda, hauràs de trucar al 93 409 27 71, 93 409 27 71, i aquesta entrada doble per anar al Tibidabo pot ser teva.
No vull fer-me gran, vull ser un infant, per sempre més com Peter Pan, sempre volant per Neverland, que fàcil és somiar.
Que fàcil és que és seguir somiant i no fer-nos gran, però Llum Rajola es va fent gran, i almenys musicalment parlant.
Malauradament, sí.
Per què, malauradament?
Bueno, crec que aquest disc, si es diu Peter Pan, és per algo, no? Llavors, sí. Malauradament me vaig fent gran i tot i això ho celebrem, no?
Però, clar, això està bé, que s'ha de celebrar, no? Perquè, mira, just ahir al programa en parlàvem del fet de la por de créixer i fer-se gran, no? Que són com dues coses diferents, perquè total, de créixer creixem tots.
Créixer és igual.
Però fer-nos gran, no ens fem grans tots, no?
No, costa molt. I crec que és algo generacional, no? A nivell de que el fet de fer-se gran, no? De dir, vinga, va, assumeixo l'edat que tinc, crec que cada cop costa més, no? Que és com que a poc la gent sí que creixem, sí. Però és com que ens en fiquen coletilles de no, són els nous 20, són els nous 30, són els nous no sé què, i al final dius, bueno, noi, que tens 40 o 50 anys, vull dir, pot ser que et facis gran, no? I en el meu cas ni tinc ja vora 30, no tinc
com
cap...
Com ho portes?
Bé. És que no tinc cap mena de crisi dels 30. És a dir, és com, jo com ho he adoptat molt bé, però perquè suposo que perquè continuo tenint el nen dins, no? Llavors és com ho porto bé. No, jo em sento jove igualment, sí. I és que ho soc, crec.
No? Home, ets molt jove.
No, hi ha com aquest punt de... Ja, però clar, jo el món de la música em faig amb gent molt jove, realment joves de veritat, no? Que tenen 20-21 anys, a més, gent que els hi va molt bé, no? I tal, i és com a vegades com aquests reflexes amb ells i dius, hòstia, jo tinc 29 i no sé què, ja començo a fer-me gran, i dius, no, tio, tu estàs bé.
Tu tira, clar, i has de viure el present, no?
I cadascú escriu les coses que escriu, i jo crec que amb aquest disc hem trobat com una lectura, no?, una mica reflexiva, tot i que sigui una música molt pop i una música molt, molt alegre i molt divertida, crec que també hi ha reflexions interessants. No?
Clar, perquè... deixa'm començar pel principi, Llum, perquè...
Perdó.
No,
és que tinc la llengua molt llarga.
No, però ja està bé, perquè clar, que hem vingut a fer aquest cafè de les 4.
No?
Clar que sí. Sobretot per presentar-nos, perquè avui és el dia, avui surt Peter Pan, el que és el teu tercer.
És el segon.
I el primer, el de colors, era...
No, jo era un EP. Va. Era com una maqueteta. Clar, jo es va quedar com... En aquell moment jo volia fer com colors, no?, alegres,
sí,
i cançons alegres, i llavors volia fer un colors que fos cançons més introspectives i poètiques. El problema és que jo, a l'anterior disc, va venir el senyor Chen a viure a casa, sí, amb mi, i vam començar fent colors per dos, però vam acabar que vam fer un disc i era totalment un concepte diferent. Llavors allí ens vam quedar amb... Bueno, pues, i va sortir Cor Trencat.
El segon, que sí, que és... Bueno, el primer, que és Cor Trencat, però aquests colors que ens parlaves. Però...
Ja arribarà colors per dos.
Ah, no? Hi haurà...
Jo crec que sí. A veure, si hi haurà una part... Jo és que tinc una mica de toc a vegades amb aquestes coses. Ja sé que no està bé dir toc, perquè no tinc toc com a tal, sí. Però sí que és veritat que sóc una mica...
Que vols acabar-ho,
sí,
no?
Sí, calculador amb aquestes coses, i si he fet una part tu, almenys una part dos. Si no, no haver-ho fet, saps?
Totalment. Deixa'm això, ara que et deia de començar pel principi, Llum Rajola, o Quintí Casals, que ara també ho parlàvem, que és el teu nom de pila, Llum, sí. No? Vull dir, com t'haig de dir? Ho trobes a faltar, no?
No,
el nom, o
Quintí o Rajola, la veritat. Sí,
Quintí,
sí.
O Rajola?
Sí, Llum és com una mena de... No un eufemisme, però és una coletilla que tenim la gent que venim de la música urbana o que, sí. O que som artistes urbans de Llum no sé què, pues, com hi ha el Llum Beef o el Llum Mare, etc. O Lil, pues, per exemple, Lil Dami, saps? Són com a coletilles una mica americanes, no? Sí. Que tenim els artistes urbans. Però bueno, que ja d'urbana, pues, a poc a poc me n'he anat deslliurant, no?
És que és el que anava a dir, com ha estat aquest trànsit, diguéssim, d'anar passant camins, perquè aquest Peter Pan sona més pop, no?
Sí, són èpoques, jo crec. Jo crec que com a artista he evolucionat cap a un altre registre, però simplement d'una manera molt orgànica, no? Vaig començar a treballar amb el Pep, que és un artista que és un boig del... Bueno, el Pep Saula de Sexeni, que també han fet un disc molt pop, ells. És un enamorat de la música pop, és un geni i té com molt la mira ficada als grans èxits, no? Llavors, pues, vam decidir fer... Bueno, vam decidir, no, vam començar a fer temes, vam fer primer el de Baby Independent, després vam fer de Flon Flo, després vam fer la balada de les cites que no surten bé, i allí vam dir, cony, aquest han fet tres temes, no va fer un disc, i a poc a poc, no sé, el registre va anar sortint així, però no va ser com una cosa... Vull fer
això.
Sí que hi havia com una mena de voler com a tirar cap al mainstream, una mica reflexiu, però el mainstream, no? Però sí que és veritat de que tenia ganes com d'agafar el Llum Rajola primer, que era molt satíric i una mica divertit, agafar el Llum Rajola de l'època de Cor Trencat, que era més reflexiu i més poètic, i fer com una mena de mix, i ha sortit això.
I Rajola, o sigui, aquest punt de... Rajola.
Sí, sí, Rajola.
El punt aquest que tu dius d'aquesta tirada més cap al mainstream és algo perquè és aquesta reflexió que tu deies com algo més evolutiu teu, o és algo que dius també s'ha de pensar amb el públic perquè potser és el que el públic pot agradar més?
Totalment. Jo crec que aquest disc està pensat pel públic, és a dir, és un disc que a mi quan em pregunten què n'esperes d'aquest disc? Doncs fer-ne molts concerts i sobretot si fem concerts que vingui la gent i sàpigui les cançons. Crec que és un disc que té una voluntat de ser música popular. És a dir, una mica com va passar, no em vull comparar ni res, no? Però quan Zetangana passa de la urbana, no? a fer el madrileño, pues és una cosa de dir, vale, agafem com a conceptes urbans, i hi ha coses urbanes al disc, però agafar-ho, revestir-ho d'una música pop, però no pop urbà com es fa ara, que tal, sinó ja no... Anem al pop, però popular, no? De música popular, de que la gent agafi les cançons, les interioritzi, les canti, se les aprengui, les disfruti, però que sigui com algo molt... que ho disfrutin, aquest disc,
com
no?
Molt natural, no? Que ens hi sorti de dins. I tu ja estàs disfrutant, almenys en el procés creatiu, i has disfrutat, t'hi has sentit còmode?
Jo he disfrutat molt, però també t'he de dir que com els artistes a vegades hi ha una part que no es veu, que treballem molt a la penombra i treballem molt, és a dir, perquè avui en dia no és només fer música, sinó també és la teva imatge, és també la teva, o sigui, el teu estil, és a dir, és estar molt amb tot. Llavors, la feina aquesta d'influencer, que a vegades ens n'enfotem, quan la combines amb la feina de músics, i a més, jo també, que sóc una persona que també treballa de publicista, és a dir, que tinc una feina d'assalariat, pues, bueno, hi ha hagut moments de tensió i d'angoixa i de, buah, de sortir això, tal, perquè hi ha uns tempos, també, no? I al final, pues, és una cosa que sí, s'ha patit, però ara, pues, que ja l'han parit, no? Pues estic molt content, la veritat.
Perquè tu, clar, tu ets periodista, no, Rajola?
Bueno, publicista.
Publicista. És a dir, jo
tinc la carrera de periodisme i audiovisuals, llavors vaig fer un màster amb guió, de ficció i televisió, i vaig acabar de publicista.
I ara continues treballant, doncs, com
sí.
Dius, eh?
No, però m'ha ajudat molt, eh? Ara li comentava a la Júlia, a la noia de premsa, dic, hòstia, dic, és una feina que m'ha ajudat molt d'aprendre a fer cançons i escriure anuncis, és el mateix, no? És a dir, molt en poc. Llavors... està bé.
I mira, i gràcies per dir això, perquè, clar, tu venies del món del trap, deies que faries plorar, no?, amb aquestes lletres que dius, que sents, perquè et despullaves metafòricament, Rajola, en les teves cançons. En aquest disc també ho has fet, de fet, t'ho pregunto, per exemple, per aquest tema, que es diu així, de fet, tu ja l'has mencionat, Flor en Flor.
L'altra nit que surts per razmatar, ja que ves lluny, ben lluny del teu matalàs, i et lleves tard i al teu costat, que ets tu, i et vesteixes ràpid i ens ho dius a Twitter, ho he tornat a fer.
Clar, tu, o sigui, en què t'inspires per escriure aquestes lletres? Ascendent que ets tu? O sigui, que
no, no, aquesta no és inspiració meva. No, no.
Això és una mica...
Per sort o per desgràcia, no... A veure, també, tothom ha anat una mica de flom-flom, però no, aquesta està inspirada en una amiga, sí, que fa any i mig va tenir una època on anava de flom-flom i jo quedava amb ella i em ratllava tot el dia dient, oh, és que he conegut amb aquest, però no sé què. I buscava com l'amor, no? I era com, tia, o sigui, cada dia que surts de festa acabes amb un. Cada dia tens una cita a Tinder, tal. Dic, no estàs buscant l'amor, tu estàs en un punt que no saps el que vols. Primer trobes a tu mateixa, i després igual ja trobaràs l'amor. I llavors ella com que va tenir una època de celibat, no? Allò de dir de tranquil·litat, de dir, ei, ara no apeteix res, no? I ara, per exemple, està molt bé, saps?
Ja l'ha trobat.
No l'ha trobat, però està bé, saps? És a dir, té amors que disfrute i tal, pues bueno, que també és una bona època, però això d'anar de flom-flom ho tenim com a molt idealitzat i com a que veiem com... És com... La sexualitat avui en dia es viu d'una manera de que és com un premi, no? Són com trofeus. No, mira, he estat amb aquest, tal. I al final això no t'aplen una merda, és fotre un clau i ja està, saps? I al final jo crec que és molt més bonic com tenir rotllos que t'aportin, o parelles, o de flom-flom també, eh? O si tens una època així, però que ho tens d'una manera positiva, sí, i que t'aplena, doncs pa'lante. Però el problema és quan això te restes, saps?
Ah, clar, però jo ara estava pensant el nou disc, el teu nou disc que surt avui a la venda, Peter Pan, el discurs que tu vols, diguéssim, com projectar amb les teves cançons, cap a on aniria? O sigui, realment aquest Peter Pan, aquesta síndrome de Peter Pan, rajola, o... És una mica les vivències que t'està passant ara mateix.
Sí, jo com a... Bueno, com a músic o més aviat artista, m'agrada com a molt traslladar el meu discurs, no? És a dir, és com que valoro molt el que dic. I hi ha un punt en què realment penso... Jo m'analitzo a mi mateix, però a la vegada com a que ho trasllado com a nivell generacional o social, no? I bueno, el que intento dir és, partint de la meva base o partint dels meus cercles, pues, com te dic, no? Que estava de la meva amiga, però la de les cites va de mi, però també van d'altres amics que m'han parlat de cites, etc. Parlo una mica dels meus cercles, però per parlar a nivell social del que ens envolta, no? I llavors pues, hi ha com una mena de reflexions que jo trobo que són interessants, no? No només en qüestions de l'amor, sinó també més a nivell sociològic.
Com, per exemple, també parles de les xarxes socials.
Dies que em passo mirant Twitter, a gent cridant mentires sobre les seves vides. Aparentment tristes. Que tu ets un facha i tu ets un rojo, eso no contesta. Per més que em diguis...
A veure, com portes tu el tema de les xarxes socials?
Fatal.
Fatal, per què?
Fatal, perquè no m'hi entenc. És a dir, Instagram és un lloc sempre molt... molt segur, en el sentit que tothom ven el seu èxit, llavors allí pues, bueno, pots projectar-te d'una manera lluminosa i tal. Però Twitter, precisament, aquesta mena, em foto bastant de un tweetstar, sí, però també parteix de la base de qui sóc jo, no? De que jo, per exemple, també sóc així, sóc una persona compulsiva tuitejant i cada dia me n'arrepenteixo. Ara mateix estic intentant curar-me de dir, bueno, ara estàs com setmanes de promo, calla't la puta boca, saps? Perquè a vegades se me'n va una mica la flepa i dic coses que no...
Que després te'n penedeixes.
Que me n'apenedeixo, sí, sí, sí.
Clar, però potser també és com que ens atrapa... O sigui, el punt aquest de Twitter, sobretot, no? Que és aquest com va...
És fatal, Twitter.
És saps?
Bueno, Twitter és el que caricaturitza una mica amb aquesta cançó, és això, no? La polarització que hi ha avui en dia...
Clar.
I la mancança de pensament crític que hi ha avui en dia, que és com... A veure... El que està sonant ara, no?
A veure, mira.
Bueno, és un ràtio. Manel Vidal és un ràtio, també està molt divertit. Bueno, perquè Manel Vidal sempre fa ràtios a la gent. És com
veritat.
És veritat. Sí. O sigui, és una cosa que, de fet, jo l'altre dia li vaig comentar, jo soc amic del Marc Serrats, i me'l vaig trobar allà, estàvem fent un soterrani,
sí.
I just vaig passar per davant i me'l vaig trobar i li vaig dir, digue-li al Manel Vidal que hi ha una barra dedicada a ell. Dic, però és bona. Dic, que no es pensi que d'allò,
saps? No estan acostumats.
No, no, bueno, no. Se'ls ha de... ells són humoristes i es foten amb tothom. També se'ls ha de picar una mica, home, clar que sí. Segur que li agradarà al Manel, que a més el conec, també. Bueno, el cas és això, de que jo trobo que avui en dia la societat està molt polaritzada i on es veu molt és a l'àgora que avui hi ha en dia, que és Twitter, no? O sigui, o X, com li vulguis dir. Avui en dia l'àgora on tothom ve a dir les seves putes merdes és Twitter, llavors allí jo crec que hi ha com un punt de... Jo dic la meva, però no escolto l'altre, no? I cada cop, a més, amb els últims canvis que ha fet Elon Musk amb l'algoritme, cada cop s'ha més polaritzat tot, perquè al final el que passa és que s'està monetitzant a la gent per dir bajanades cada cop més grans, i a sobre els cookies que et surtin ara són negatius, són contraris al que tu penses, que abans eren sortir les coses que a tu t'agradaven. Llavors, el cas és que cada vegada la gent diu més barbaritats per monetitzar-ho i cada vegada et surt gent pitjor, o sigui, més contrària a la teva opinió. Llavors el que passa és que arriba un moment que encara s'està polaritzant més l'opinió i jo crec que el tema de tenir pensament crític és una cosa dels grisos, no? D'entendre de que, hòstia, igual lo que diu un rojo té part de raó, però també...
D'entendre'ns, no?
Sí, també... Tampoc no cal ser tan radical i la mateixa... Sí. És a dir, no pot ser que estigui tot separat en rojos, fachas, Barça, Madrid, no sé què, saps? Com que la gent pertanyem com a una opinió pública i si dius algo contrari, ja ets un facha. I és com, no, tio, hi ha matitzacions. O sigui, les coses són... La realitat no és... O sigui, la veritat no
és blanc i negre, sí.
Exacte, la veritat no existeix. Sí. Llavors és com, anem a analitzar les coses i tal.
I Rajola, tu què creus també? Perquè és moltes vegades que potser ja posant etiquetes a una generació és com que englobes a tot un... Saps?
Clar.
I tu justament jo crec que estàs reivindicant tot el contrari, no? De dir cada un que sigui
crític. Bueno,
m'agrada
que diguis això, la veritat, perquè sí, és a dir, jo igual que fico etiquetes i parlo d'un disc que parle, o sigui, generacional, no? Que parle d'una generació, parle d'una societat o no sé què, que és algo com una mica... a vegades com a molt, no sé com dir-ho, no? Pretensiós, també crec que ho faig d'una manera crítica. Llavors, el ser crític, com a que exposes les coses, però les deixes allí per a la interpretació de la gent. Això també és interessant.
Clar, avui ens presentes aquest Peter Pan, però de fet ho hem buscat i de totes les teves cançons, la que acumula més reproduccions de Spotify és Cada dia, amb la col·laboració dels Tiets, amb gairebé 500.000 de reproduccions.
Déu-n'hi-do.
Escoltem.
Cada dia que passa, traient les espases, t'emprenyo, t'enfades, mi amor. Cada dia que passa, veig que hi tinc menys traça de tot això que se'n diu amor. I cada dia que passa, traient les espases, t'estimo a vegades...
T'agrada que sigui aquesta? La que més...
És molt bona. No, és veritat. Jo, a més, crec que és una cançó molt meva, que molta gent quan fa un tema amb els tallets igual buscaria com el banger buscant el registre dels tallets perquè són els tallets, no? Que és així pues, una mica més reggaeton, més desenfadat, sense parlar de coses, tal. I crec que amb aquesta cançó vam trobar com un punt entre el seu món i el meu, que és un rotllo així ukelele, que és digerible i tal, però a la vegada com que té aquest puntet una mica més... tristó, tal, d'aquella època pues, meva de Llum Rajola de Cor Trencat i tal, perquè aquesta pertany a l'EP Deluxe, que era com un annex del disc, i crec que vam trobar com una consonància molt guai, perquè a més la vam fer, vam quedar per fer la cançó d'Animalari Urbà,
sí.
La del Colom, i vam fer aquella pel matí, per la tarda vam fer aquesta.
O sigui, us va sortir de patac,
ens va sortir,
eh?
O sigui, de repent, el Coca es va fotre amb el piano, sí. el Derra es va ficar amb l'ukelele, a mi em va venir com la tornada, el Derra va acabar la tornada, va ser com, buah, fem una cançó a duet. Llavors, clar, és que quan surt una cosa així, és que només pot ser... És immillorable, saps? És com... quan surt música així és quan surt realment una bona col·labo, més que quan dius, mira, tinc això i he pensat amb tu i tal, que també surten coses xules, però quan és una cançó així que l'has fet junt i tal, surt molt bonic.
Que l'heu fet plegats com a equip. Tu també en alguna ocasió has reivindicat el paper dels productors. Tu has pensat passar-te a l'altra banda?
Jo sé zero de música. És a dir, tinc la sort divina de que sé escriure i no sé, se'm dona bé com... Suposo que composar i tal, perquè soc cantautor i composo jo les cançons, però sí que és veritat de que absolutament no en sé gens de música. Llavors, he tingut la puta xirida que sempre he treballat amb gent molt bona. Al principi doncs, vaig treballar amb l'Hacha de la Pound Gang, després vaig treballar amb el senyor Chemper, que va venir a viure a casa, i amb el Pep Saula vam fer maig quan el vaig conèixer per Crema Catalana. Vaig dir que aquest nen, perquè era un nen, llavors tenia 18 anys, i a més el Pep Saula ja té cara de nen, pues encara tenia més cara de nen i vam fer maig i a partir d'allò pues, vam començar a fer música, ens vam entendre i vam dir, pues fem un disco.
I sí, mira, sí. Déu-n'hi-do. Llung, ha estat de debò, Rajol, ha estat un plaer, no t'ho dic de debò, perquè tens les coses clares, la música també bueno, que reflecteix, però ara sí que volem saber, vas estar a l'Elio Gabal, i com va anar, que no t'ho he preguntat?
No sé ni com vaig arribar a casa. Això t'he dit que dic, no sé ni com tinc les idees tan clares, però
sí,
bueno.
Sí, doncs estàs.
Bien, a més no m'he menjat ni un bocadillo ni res, ara faré un cafè al sortir o alguna
cosa. Home, sí. I sí, què? Sí.
No, he fet un té. Un té.
Bueno, això ja sabeu, un detox.
Sí, me prenc un té, que és, en teoria és com un quitagrasses, però aquest té és, bueno, és droga pura, que porta cola de cavall, maracuyà,
sí.
Té, no sé, bueno, dos tipus de tés de té, llavors allò t'activa i et fica el cap una mica puesto, però sí, estamos bien, però regular.
Però va valdre la pena, va estar bé.
Molt bé, sí? Molt bé, un expecte total.
Com va respondre el públic.
Molt bé. A més, és que és lo típic que això pots veure quan la gent surt o no a fumar. I la gent no sortia a fumar.
No sortia a fumar, llavors, però això és un símptoma.
Llavors, això és que volien estar allí, sí, sí.
Ja saps, tens dates ja confirmades per poder fer girar el disc o no?
Bueno, el tema sí que m'agradaria afegir de que ara, en breus, si la gent m'escolta, que em segueixi a Llung Rajol a Instagram, perquè en breus traurem el disc en físic i en vull vendre molts. I sí, l'any que ve la idea és anar amb banda. Bueno, la idea no, la idea imperativa és anar amb banda. I sí, ja estan començant a sortir coses i tal, així que molt bé.
La balada de les cites que no surten bé.
Vinga.
Per mi és la que més m'agrada.
Sí?
Sí.
Bueno, tothom té la seva, que això és molt bo.
I tu tens la teva o no? La que et sents com... Ja sé que és complicadíssima, aquesta pregunta, però...
Uau, jo és que... Jo et diria o Baby Independent, que és nova,
sí.
O Papallones, que també la trobo com un... És com la cançoneta tranquil·la del disc. Bueno, i tot ok, és que tot és m'agrada.
Tot està agradant.
La veritat és que m'agrada tot.
Doncs això està bé, perquè estàs satisfet,
sí,
no?
Total,
amb aquest nou Peter Pan. Però em deixes que acabem així, amb aquesta
balada?
Vinga,
home, clar que sí.
Moltes gràcies, senyor Rajola, que vagi molt bé.
Vinga.
Senzillament hi ha gent amb qui no t'entens. I perquè pugui passar això no passa res. I és que 8.000 milions de persones fent-se cara Antonyes i tu aquí tan sol. I tu aquí tan sol. Que no passa res, que no passa res si amb aquell xic no t'hi entens. Som un conjunt d'històries en un planeta que gira en una òrbita d'eufòries dels afers que no germinen. Que no passa res, que no passa res si amb aquell xic no t'hi entens. Que no passa res, que no passa res si amb aquell xic no t'hi entens. Te diu que li flipa Bad Bunny i tu no saps ni qui és Bad Bunny. No pares de penjar-te stories amb la teva careta en plan cookie. Però ella li suda el que fotis, potser l'has tornat a obrir el seu xurri. No t'envia ni un simple mojí, maybe bros, que ja és hora que sudis. Que no passa res, que no passa res, si amb aquest xic no t'hi entens. Som un conjunt d'històries en un planeta que gira en una òrbita d'eufòries dels afers que no germinen. Que no passa res, que no passa res si amb aquell xic no t'hi entens. Que no passa res, que no passa res si amb aquell xic no t'hi entens. Oh, 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 oh.
Ràdio Estel. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí, a Ràdio Estel.
Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els minicroissants, el pa, les coques... Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I la tardor no seria el mateix sense els seus panellets. Tasta'ls!
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Un minut ara mateix que passa de 4:45 de la tarda. El Fabricació pròpia, moment ara de parlar de la llengua catalana.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Ja sabeu que cada divendres aquí al Fabricació ens visita l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgili. Senyor Virgili, bon dia, com estem? Com anem? Espera. Clar, sí, és que tenim el mestre Virgili, ara no teníem el micro, ara mestre.
Una mica embiucat. Sí, una miqueta, sí.
Bueno, però ja estem, l'arribada ens estem recuperant, no?
Sí, l'acabament de l'estiu, que
són aquests...
Ha costat, però finalment l'estiu ha acabat.
Acabat, però acabarem nosaltres també, no?
Sí,
amb aquests, refredats.
Això mateix.
Que en Josep Maria Virgili, com sabeu, és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Cuini i el Cercle Vallcorba, i és el nostre influenciador lingüístic, com dèiem, aquí a Fabricació pròpia. Què fem en aquest espai? Doncs aquí al Fabricació el que fem és tractar sempre un tema, un concepte, un mot i una errada. I algun que altre dia també el mestre Virgili ens ofereix un truc. Per tant, mestre, si li sembla, ens hi posem?
Sí.
Anem-hi. Portem ja, parlant d'aquests castellanismes...
Sí.
Que, a veure, no. A veure, cap
en parlarem encara més. Perquè,
és que s'ha de parlar més.
Sí, perquè hi ha tres menes de castellanismes acceptables,
sí,
que són els d'estrat, els xanismes i els mots internacionals. Però això n'exclou moltíssims, eh? Vull dir que hi ha molts castellanismes que no s'haurien d'acceptar perquè no són cap d'aquestes tres castes de castellanismes, no? I avui, com que vam parlar del concepte d'estrat, que signifiquen les influències per veïnatge, per intercanvis culturals, a vegades, malauradament, per guerres, no? Mm-hmm. Doncs... havíem parlat dels italianismes, dels mots d'estrat que tenia el sicilià, per exemple, no? Havíem parlat dels catalanismes d'estrat que tenia el castellà. Doncs avui serà l'inrevés. Avui parlarem dels castellanismes d'estrat que té el català. És a dir, castellanismes que van arribar en una època molt antiga i que van arribar per veïnatge i que a mi personalment em semblen acceptables. Per què? Per dos motius. Primera, perquè són molt antics, i segona, perquè no són conseqüència de la subordinació lingüística. Són conseqüència del veïnatge. I de la mateixa manera que el castellà, doncs, no rebutja aquells catalanismes d'estrat, és a dir, el castellà accepta enyorar perfectament, accepta faena perfectament, que són catalanismes dintre del castellà, doncs nosaltres també hem d'acceptar aquests castellanismes perquè són per veïnatge, no són per subordinació. O sigui, els castellanismes que a mi em semblen del tot rebutjables són els que es deuen a la subordinació lingüística del català al castellà. Una subordinació que, d'ençà del segle XVI, és perfectament real i que n'hem de ser molt conscients.
Tipo què? Quin exemple ens posaria per aquesta subordinació del castellà? Quin li ve al cap?
Cera, bueno, llenguado. Això són castellanismes per subordinació. I n'he dit alguns, un de molt vulgar, bueno, un altre no tan vulgar, però que no és el diccionari, és cera, i un altre llenguado, que en un programa que vaig participar va ser molt, molt polèmic, perquè aquest sí que és el diccionari, no? I que no cal acceptar-lo per res, no? Perquè en català es diu palaia. I sempre algun va sortir dient no, és que les palaies són més petites. Sí, però és que de palaies n'hi pot haver de diferents mides. Val. I totes se diuen palaia com de tortugues. Hi ha una cinquantena d'espècies de tortuga. N'hi ha de molt petitones i n'hi ha de molt grosses. I totes els diu tortuga. I són d'espècies biològiques diferents, però totes els diu tortuga. Una tortuga petita, una tortuga grossa. Una palaia pot ser petitona o pot ser grossa. A totes els diu palaia. Per què les palaies grosses en diem llenguado?
Per què?
Doncs perquè en castellà li diuen llenguado. És així de fàcil.
Clar.
Per subordinació lingüística. Per això diem, els castellanismes que són per subordinació lingüística són absolutament rebutjables, no?
I ara, clar, avui volia tocar, mestre, el tema per estrat.
Sí, els castellanismes que sí que són, per mi, acceptables, perquè són d'estrat, perquè van arribar en una època anterior a la subordinació lingüística del castellà al català, que van arribar simplement per veïnatge, no? I en direm uns quants, va, no?
Sí.
Un és aixeta.
L'aixeta?
Sí, aixeta. Tot sembla indicar que és un castellanisme. També diré el mot català, perquè la majoria tenen també una manera genuïna de dir-se en català. És a dir, aixeta no és rebutjable, però quin és el mot català genuí? Canella.
Canella. No l'havia escoltat mai.
Canella.
Canella.
Es diu a Ponent.
Sí.
A alguns llocs de...
De Ponent.
Sí, un amic del Guaire em va dir que al Guaire diuen canella. Per exemple, no? Sí, derivat de canna, en llatí, d'on ve també canya,
sí.
És com una mena de canya que tu pots controlar el pas de l'aigua, i en català se'n diu canella. Aixeta ve del mot castellà xeta. I xeta, clar...
Clar, però aixeta no seria, en castellà és el grifo,
sí,
no?
Sí, però veiem... A les aixetes,
sí.
Tradicionalment, si dibuixava una cara.
És veritat.
O un animal,
sí.
No? I llavors això explica que en castellà si dibuixava una cara que era, o un morro d'un animal, que era una aixeta, en castellà antic. Però és que una cosa que també s'ha d'explicar és que en castellà antic es deia geranio.
A l'aixeta.
No, el gerani.
El gerani, la planta.
Sí, se li deia geranio.
Sí.
I l'evolució de la llengua castellana va convertir geranio en geranio.
Geranio.
Això se'n diu la revolució fonètica del segle XVI del castellà. És a dir, clar, perquè també és bo de saber la història de la llengua castellana. Per entendre coses de la catalana, no? Clar, per tant, que es digui aixeta demostra que és un castellanisme molt antic, perquè arriba quan en castellà no es deia jeta. Ara jeta vol dir cara, vol dir morro,
sí.
Així es diuen en el castellà modern, no? I la gent coneix aquest mot del castellà modern. Però és que en castellà antic no es deia jeta, es deia xeta. Perquè encara no s'havia esdevingut aquest canvi evolutiu propi del castellà. Deien geranio i deien xeta, però després, del segle XVI en endavant, doncs això es va transformar i de geranio es va passar a geranio i de xeta es va passar a jeta.
Aquesta revolució, no?
Sí, la revolució fonètica del castellà, se'n diu això. També deien casa en castellà antic.
Deien casa?
Casa.
Casa.
Una casa.
Una casa?
Sí.
com en català, una casa, i van passar a dir una casa. És a dir, es va ensordir la sonora. Sí, sí. Sí, hi va haver tota una sèrie...
Sí, 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 sí.
Les llengües evolucionen, no? Mm-hmm. Llavors, quan un mot català veiem que no ve del català, del castellà modern, sinó que ve del castellà antic, això és la prova que aquest mot és molt antic, que es va agafar del castellà en una època molt antiga. Per què d'una aixeta n'hi deien aixeta, que vol dir morro? Perquè a les aixetes
hi esculpien... Hi poses el morro. Ah.
No. I feien com una mena d'escultura, no sé si n'heu vistes mai, en les fonts,
sí.
I podien esculpir una cara, és a dir, una aixeta en castellà antic, o un grif,
un
griu. Sí, un griu és un animal mitològic, d'aquests que no existeixen a la realitat, no? Com la sirena o com el centaure.
Sí.
No? El griu, me sembla que era mig lleó, mig àguila, no sé si ho dic bé, és a dir, era un animal que era una barreja de dos animals, no? I que se'n deia grif o griu. I d'això ve el castellà grifo. És a dir, grifo perquè es diu grifo, perquè hi esculpien un grifo. Un griu, en català, val, o un grif.
Val.
De fet, a les illes... De les aixetes en diuen un grifó. I no és un castellanisme, sembla. És un... I pot haver influït el castellà, però en diuen un grifó perquè si esculpia aquest animal.
Però en tot cas, que ens quedi clar que no, o sigui, no és rebutjable dir aixeta. Vull dir que
No. Ja dic d'entrada que aquests mots d'abstract que arriben abans de la subordinació lingüística del català al castellà, és a dir, anteriors al segle XVI, són acceptables de la mateixa manera que en castellà és acceptable dir faena, que és un catalanisme, i en castellà és acceptable dir enyorar, que és un catalanisme, i és acceptable en castellà dir timonel, que és un castellanisme, no cal dir timonero, que seria el mot genuí castellà, no? Però no, poden dir timonel, que és un catalanisme de timoner, no? Etcètera.
I,
no?
Mestre, si m'ho permet vos, ens podria posar més exemples?
Sí. Mira, com...
Fondo.
El mot genuí és pregon, reixa.
Una reixa?
Sí, una reixa. I sí, en castellà antic deien reixa. En castellà modern diuen reja. Perquè hi ha hagut aquesta evolució fonètica que comentava Madés, no? És a dir, que xeta s'ha convertit en jeta, reixa s'ha convertit en reja,
veus?
Però la prova que aquest mot arriba en una època molt reculada és que diem reixa. El mot català corresponent a reixa és rella, és a dir, la barra de ferro que hi ha a l'arada per trencar la...
Per trencar la
terra.
Però clar,
no?
Això gairebé ningú diu, no? La rella? O...
Els pagesos.
Els pagesos, sí.
Sí, però clar, les polleganes tenien una rella.
Sí.
Passar la rella era llaurar, no? I a vegades es diu figuradament.
Clar, s'ha quedat més en l'ofici, no? Potser.
Sí. I la rella, que era una barra de ferro, llavors ajuntes unes quantes barres de ferro i fas una reixa, no?
Va.
Que és la forma castellana. Gitano.
Gitano?
Sí, gitano. Se suposava, tot i que em sembla que no és veritat, que els gitanos venien d'Egipte. Ells mateixos ho deien, que venien d'Egipte. De fet, hi ha llengües que se'ls hi diu gipsi, no?
Sí.
I deien que eren descendents dels faraons i tot això. Sembla que els gitanos provenen del Panjab, una zona de l'Índia, no? Però bé, la qüestió és que hi havia aquesta creença, fins i tot que ells mateixos s'ho pensaven, que venien d'Egipte, i llavors surt gitano.
Gitano.
Però amb gi. No amb hi. Prova, també, que és antic. Perquè si fos modern, es diria gitano en català, també.
Val.
Però no, en català ja sempre s'ha dit gitano, perquè s'agafa del castellà en època antiga. Mosquit.
El mosquit que ho vam parlar l'altre dia.
Sí, mosquit. Sant Vicenç Ferrer, en un sermó, diu mosquito. Un mosquito. I ho diu sense catalanitzar. I és que, de fet, aquest mot és gairebé un mot internacional, perquè passa a l'anglès, que també diuen mosquito, la seva fonètica, no? El portuguès i el francès. És a dir, el francès diuen mustique, amb una matata, és a dir, canviant l'ordre de les consonants, però també ve del mateix mot. I els mots genuïns catalans del mosquit són moscard, que diuen a les illes, o, com dèiem al Camp de Tarragona, cuic o cuit.
Cuic?
Cuic. Sí, sí.
Cuic.
Amb diaresi.
Amb diaresi la i.
Sí, sí. Cuic o cuit. És el mot genuí, eh? Però mosquit, si ho diu Sant Vicenç Ferrer, demostra que hi ha...
Que, ja,
que va viure el segle XIV, i en aquella època, podríem dir, havia arribat aquest mot, i si a més passa a altres llengües, vol dir que aquest mot es va estendre moltíssim,
I,
no?
I, per exemple, garra?
Garra, també, sí, sí, també. I garra, d'on venen esgarrapar, esgarrinxar, garró... Tots aquests mots deriven de garra, i garra sembla que també és un castellanisme. I llocs que diu, i dialectalment agarrar, també venen d'això. Esmorzar i almorzar, que també venen del castellà. La prova d'això és que a les illes diuen berenar. A les illes no esmorza ningú.
O sigui, a les illes, clar, quan tu esmorzes, ells berenen.
Sí, et diuen berenar.
Berenar.
Fan el berenar del matí i el berenar
del vespre.
Sí, sí, exactament. I ganxo.
El ganxo, què li passa?
Que també és un castellanisme. Per això acaba en bo. L'acabament en bo sol ser, no sempre, és indici de castellanisme. No sempre, eh?
No sempre.
No sempre.
Hi ha alguna excepció?
Moltes, n'hi ha. Sí, sí, suro. Per exemple...
Suro?
Suro no és un castellanisme, i cap en bo.
Veus?
Sí, sí, suro, porxo i toro.
Que no mestre, jo crec que n'hi ha...
Croc, se diu en català.
Com?
Que ganxo, en català es diu croc.
Croc?
Croc.
Ah, jo pensava que les sabates.
Ah, no ho sabia jo, això.
Sí.
Sí, sí.
No la coneixia, aquesta. No, però és una marca de sabates.
Ah, deu ser
les Crocs. Molt còmodes, per cert. Mira, ja he fet la... Va, que continuem el mestre Virgili, i és tard, eh? Perquè hem d'anar fent feina, que tenim encara més...
Sí, però ja...
No, ja farem, ja farem. Ja, ja però farem. Va, anem al concepte lingüístic. I clar, l'altre dia, amb el mestre Virgili, sí que ens parlava d'aquests falsos amics. Anem a recordar primer de tot, mestre, si li sembla, qui són els falsos amics. Qui són?
Els falsos amics són mots que són semblants entre dues llengües, fins i tot dos mots de o tres de la mateixa llengua, no?, que em van dir un... que tenen significats molt diferents. Llavors, a vegades, són cognats, és a dir, tenen el mateix origen, però que han adquirit significats diferents, i altres vegades que no tenen cap mena de relació.
Res a veure.
No? Com la cama, sí, de caminar en català i el llit en castellà. Que no tenen cap relació de res,
res,
i per això tampoc tenen cap significat de res. Però en aquest cas són falsos amics cognats, que venen del mateix, i que sorprèn a molta gent. Recordo anys enrere un anunci d'una cervesa que deia una cervesa que l'hem fet... En català, era un anunci en català. Sí. L'hem fet amb la millor civada que hem trobat, no? Escolta'm, la cervesa no es fa amb civada. La cervesa es fa amb bordi, no? Dius, quin desgavell que han dit aquesta gent d'aquest anunci. És un anunci que el van anar repetint i deien que la cervesa estava feta amb civada, però no, la cervesa es fa amb bordi, no? Llavors, com és que el que en castellà ni diuen cebada, en català ni diem ordi?
Perquè clar, o sigui, nosaltres és com aquesta empresa cervesera que diu cibada, en català té un altre significat, doncs.
Sí, 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 són dos cereals diferents. És a dir, en català existeix la cibada, també, sí, que és el que en castellà se li diu avena.
I clar, però llavors aquests són els falsos amics, no?
Sí, sí.
No?
Bé, expliquem-ho.
Va, expliquem-ho. A veure,
expliquem-ho. Comencem pel número 1.
Número 1.
Sí. D'on ve el mot civada?
Civada.
El mot civada ve del llatí civata, que vol dir l'alimentada. Vol dir l'alimentada, perquè ve del mot quibus, quibum, en acusatiu, que vol dir aliment.
Val, entesos.
De quibum ve encebar, que vol dir alimentar. En castellà, cebar.
Sí.
Alimentar. I encep, eh? Encebar, fins i tot es diu parlant de màquines, encebar una màquina, la màquina de treure l'aigua, s'havia d'encebar, posar aigua perquè pogués funcionar, que era una manera d'alimentar-la perquè pogués funcionar, no? Llavors, la kibata era l'alimentació que es posava al cavall. Mm. I tenim mostres antigues de Tirant-lo Blanc i d'algun altre en què el mot cibada no es refereix a cap cereal concret, sinó que vol dir això, el menjar. El menjar que es donava a un animal, no? I què passava? Que es veu que... I com es deien els dos cereals? Doncs es deien avena i ordi. Avena és correcte en català. De fet, a les Terres de l'Ebre, cap al sud, i al País Valencià...
Fan servir avena.
Es diu avena.
Val.
I avena és perfectament correcta.
Val.
Si ens escolta algú de les Terres de l'Ebre, que sàpiga que avena és del tot correcte.
Val.
És el nom del cereal, que ve del mot llatí corresponent. Mm. I ordi també ve del mot llatí corresponent, ordeum, eh? Mm. I en castellà també existia avena, procedents també dels mateixos mots llatins, i ordio, eh? Eh? El que passa és que es veu que aquí, a Catalunya, el costum era alimentar els cavalls, o muls, o ases, amb avena. I llavors, la seva cibada, és a dir, la seva alimentació, era a base d'avena. I llavors l'avena se li va passar a dir cibada.
Val, d'acord, entesos.
Però a Castella era diferent. Allà, l'alimentació d'aquests animals era a base d'ordio.
Mm.
I, és a dir, d'ordi, d'ordio. I llavors a l'ordio van deixar de dir-li ordio i es van posar a dir-li cebada.
Ja ho tenim.
M'explico què vull dir?
Sí, 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 sí.
Eh? Però això no vol dir que en castellà no es pugui dir ordio. En castellà es pot dir ordio i en català es pot dir avena. De fet, els noms propis dels cereals són ordio, avena, ordi...
Cibada.
Avena.
Avena. Però ho diu ara.
Sí. I cibada és l'alimentació, que com que la més habitual d'aquí era amb avena, l'avena se li passa a dir cibada. I en castellà a l'ordi se li passa a dir cebada.
Cebada. Quina cebada.
Em sembla que no ens ha fet cap embolic al final, no?
Mira, parlant d'embolics, mestre... Què ha passat amb el dinosaure aquesta setmana? Tot arreu, eh?
Sí, sí.
Va, ens ho explica?
Sí, sí.
Anem-hi, va. A veure. Què ha passat? Ho hem dit tots malament.
Gairebé tothom. Tothom no, però gairebé tothom ha pronunciat... Bé, diguem primer que aquesta setmana...
S'ha inaugurat.
S'ha inaugurat al Cosmo Caixa una exposició d'esquelets de dinosaure i que ha estat, el mot dinosaure ha estat actualitat, perquè s'ha anunciat aquesta exposició i se n'ha parlat, etc etc, no? I, per tant, el mot ha sortit, perquè no sempre parlem de dinosaures cada setmana, no?
Bueno, n'hi ha bastants, eh?
Sí, però aquesta setmana se n'ha parlat molt i sistemàticament s'ha pronunciat malament. Amb alguna excepció, eh? Però sistemàticament s'ha pronunciat malament i bé, i com...
A veure, malament com s'ha pronunciat? S'ha dit?
S'ha dit dinosaure i això està mal pronunciat. Se pronuncia dinosaure. És sorda, dinosaure. I ho vaig dir també per Twitter, i és normal, hi va haver qui em va dir, home, però escolta'm, si és una S entre vocals com la de casa,
sí,
com és que no, s'ha de pronunciar? A mi em van ensenyar que una S entre vocals és sonora sempre.
Sí,
sí, però hi ha excepcions. I quina és, i per quin motiu, en aquest cas, és una S entre vocals i és sorda? Doncs perquè és un mot compost de dino i saure. Eh? Algú em dirà, oh, però és que no hi ha una ratlleta, no hi ha un traç que ho indiqui, que és un mot compost, com, per exemple, sí que hi ha a Vilaseca, penya-segat, esclata-sang, poca-solta, parasol... Mm. Tots tenen la ratlleta que t'indica que és un mot compost. Sí.
I per què no el porta?
Perquè és un cultisme.
Això.
Perquè els cultismes, aquest traç no s'hi posa. I no s'hi posa perquè internacionalment tampoc s'hi posa i llavors no s'hi posa, perquè es considera que si és un cultisme, doncs ja han de saber que allò és un mot compost. El que passa que hi ha algú, doncs, que no ho sap. I, a més, m'he entretingut a fer un recull dels mots compostos en què passa això. I m'he adonat que tots es diuen bé.
Excepte?
Dinosaure.
Perquè, la no, gent... perquè no va amb el traç.
Hi ha un motiu per mi.
Quin?
L'és a dir, el llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals diu que si dius dinosaure, doncs mira, no, tampoc passa res.
Ah. I per tant, s'accepta.
S'accepta. Ho accepta aquest llibre d'estil, però això no vol dir que sigui acceptable.
Yeah.
Vull dir que escriure una cosa en un llibre d'estil pot fer molt de mal a la llengua.
Mm.
Això és el que voldria destacar.
Mm.
Diu...
Aquest és el nostre manual d'estil. És a dir, em refereixo.
Sí, doncs aneu amb
compte. No dic el nostre, sinó que és, refereixo a ells, que és el manual d'estil de l'és a dir.
Ah, és el de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I diu que la forma correcta és dinosaure,
clar.
Eh? Això ho diu perfectament bé. Però després, a continuació, a sota hi ha unes lletretes que diuen sí, però si dius dinosaure així informalment, doncs, sí. Doncs tampoc passa res. Home, doncs no, sí que passa. La prova és que tots els altres mots, que ara els diré, tots es diuen bé en general. I, en canvi, aquest es diu malament. I això que existeix un grup d'animals que se n'hi diuen els saures. Perquè, clar, dius, home, és que és normal que asexual es digui bé, perquè tu saps que hi ha sexual, llavors dius asexual. O que asimetria es digui bé, perquè saps que hi ha simetria, doncs asimetria. No? O que bisíl·lab, si saps que hi ha síl·laba, doncs bisíl·lab, doncs ho dius bé. Però cromosoma... La gent no sap soma què significa, però la gent diu bé cromosoma.
Què significa soma?
No ho sé ben bé. Soma, això ens ho hauria de dir algun científic, algun biòleg, no? Però cromo sí que vol dir color, doncs cromosoma, no? Però, clar, si la gent sabés que hi ha un grup d'animals que se n'hi diuen els saures, començat amb S sorda, saures, que hi ha el llangardaix, hi ha la iguana, el dragó de Komodo, hi ha els camaleons... Tots aquests són saures. Doncs, de la mateixa manera que hi ha els saures, hi ha els dinosaures. Dino en grec significa terrible.
Soma.
Sí.
Vol saber.
Sí.
Vol saber. Doncs és el conjunt de cèl·lules d'un organisme amb excepció de les reproductores.
Ah, molt bé.
Perquè ho hem buscat, eh?
Sí. No sóc biòleg i a vegades...
No, clar.
Doncs, si hi ha els saures,
sí.
Doncs llavors direm dinosaure.
Mestre, queden 2 minuts per arribar al punt de les 5 i jo avui m'agradaria que en 2 minuts, sé que és complicat, el que li demanaré tot seguit, però que ens faci com aquest truc o aquesta indicació per no cometre més l'errada de dir massa i molt. Quan s'ha de dir?
Veiem.
A veure.
És allò de dir... és com posar-se l'abric. Si dius, avui m'he de posar l'abric? Bé, si te'l poses i sents calor, vol dir que no te l'havies de posar. És a dir, vol dir que si te'l poses i et sents bé, és que te l'havies de posar. Doncs això és la mateixa cosa. És a dir, molt... i massa, si es poden canviar per gaire, si molt o massa es poden canviar per gaire, és que no són bons. Així de simple. Per exemple, diu, és que no era massa bon estudiant.
Mm.
No era molt bon estudiant. Doncs, que podem dir no era gaire bon estudiant?
Sí.
Doncs és que s'ha de dir no era gaire bon estudiant. Així mateix.
Per tant...
És que no s'és mai massa bon estudiant.
Mm.
És a dir, és massa bon estudiant. Això és absurd. Sempre es pot ser més bon estudiant. No? Per tant, dir no era massa bon estudiant és una frase absurda, en realitat. Perquè el que volem dir és que no era gaire bon estudiant.
Va. O sigui, no? Quan es pot dir gaire, diguéssim que prevaleix el gaire.
Preval el
preval,
gaire.
Perdó. No. Preval el gaire davant del massa i del molt.
Sí.
I massa i molt, la diferència...
Massa vol dir que en sobra.
I molt?
I molt vol dir molt.
És que vol dir molt.
Sí. Per exemple, no ha plogut massa. Podria ser correcte, no ha plogut massa.
Fem una cosa, ho deixem aquí?
Sí.
I el proper divendres...
El divendres que ve
en parlem. Va, temps de notícies.